Les residències de gent gran van patir situacions molt complicades durant la pandèmia i es van haver de canviar molts protocols. La pandèmia va servir per constatar que moltes d'aquestes residències estaven sota mínims. Ara que ha passat la pandèmia, la situació hauria d'haver millorat perquè s'han pres mesures, però la realitat diu tot just el contrari. Per cada 450 avis a les residències sanitàries hi ha només un metge. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, és el que denuncien des del Sindicat Metges de Catalunya i que demostra doncs, que el problema que hi havia amb les plantilles encara continua. Diuen que hem sortit pitjor de la pandèmia. No hi ha personal suficient per cobrir el servei, però tampoc per atendre els perfils cada vegada més complexos que arriben a les residències. Ens ho explica el David Arribas, que és vicesecretari general de Metges de Catalunya.
La realitat és que els residents arriben de forma més tardia, més vulnerables, amb més patologies cròniques, per la qual cosa més necessitats assistencials, no? Més necessitats d'acompanyament. I això genera un hàndicap important pel sistema que no està capacitat per poder-li disposar amb les condicions que tots voldríem, no? aquesta cura suficient. No?
Doncs, segons un informe de Metges de Catalunya, l'esperança de vida a les residències ha empitjorat en l'última dècada. Això passa perquè moltes persones no van a la residència fins que no tenen un grau de dependència molt elevat i arriben amb una situació clínica complicada i el sistema no és capaç d'absorbir aquesta assistència.
Per part del departament es va fer un intent de transferir tota la, que és la tasca assistencial de les residències a l'atenció primària, no? I es va començar a fer un programa per intentar dotar o calibrar quin era el nombre de professionals que havien d'estar vinculats al nombre de persones que vivien a les residències, però la realitat és que segurament, degut a la penúria del nostre sistema sanitari, la xifra real encara sigui més dramàtica.
La solució, evidentment, passa per més inversió econòmica i humana perquè els usuaris de les residències puguin viure amb qualitat i dignitat. Uns usuaris i les seves famílies que s'ho han passat molt malament durant la pandèmia.
I hem parlat amb l'Esther Ita, que justament és familiar d'una persona que està en una residència. Ens ha explicat la duresa amb què van viure els primers mesos de la pandèmia.
Nosotros le sacamos el mismo mes de agosto de 2020 y teníamos que dormir con él las dos primeras semanas cogidos de la mano porque chillaba, se sentía con miedos, la puerta no podía estar cerrada. La pandemia en las residencias fue muy, muy dura, ¿no?
La Esther, com escoltàvem també abans amb el vicesecretari de Metges de Catalunya, creu que la pandèmia ha servit per treure a la llum la situació lamentable en la que es troben molts centres.
Un poco derivado de la pandemia, ¿no? De la situación que se vivió y que reflejó claramente pues la insuficiencia de recursos, la gestión que se hacía dentro de las residencias y que evidenció pues la situación tan crítica que había, ¿no?
Hem de recordar que la Generalitat ha hagut de tancar 10 residències geriàtriques entre el 2020 i el 2022 durant la pandèmia per infraccions molt greus i no oblidem tampoc que més de 9.000 avis van morir en diferents centres de Catalunya.
Avui en parlem amb Maria José Carcelén, que presideix la coordinadora de familiars de residència 5+1. Maria José, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què està passant exactament a les residències?
Bueno, aquí coincideixen moltes coses. Primer, que la gent que arriba a les residències arriba ja molt malament, perquè hi ha una llista d'espera molt gran, i per anar a la privada són tan cares que moltes famílies no s'ho poden permetre, perquè les pensions no donen per això. Per tant, ajusten quan ja no es pot més per arribar a una residència. I després tenim un problema afegit, creiem nosaltres, que ha estat la pandèmia. Sí, és evident que s'han produït moltíssimes morts, però també és evident que la gent que va sobreviure va patir durant molts dies uns confinaments salvatges. Uh-huh. Van estar confinats a les seves habitacions, sense contacte amb la resta de residents, sense cap mena d'activitat física ni social. I molts experts han dit el que ha comportat això, no? Jo recordo un informe de Metges Sense Fronteres, que en el seu moment em va semblar que era molt, molt interessant, no?
Sí.
Que parlava de l'impacte físic de l'aïllament i de la immobilitat dels residents, que això provocava greus problemes, com trastornos musculoesquelèticos, problemes cardiovasculars, deteriorament cognitiu. I, evidentment, això nosaltres ho vam veure quan vam tornar a entrar a les residències. És que el canvi era bestial, perquè eren persones, moltes d'elles, que encara caminaven, que encara pues, estaven en condicions de parlar i d'entendre't i de reconèixer't, no? I quan vam entrar, tot s'havia desaparegut. Evidentment, aquestes persones han tingut una davallada física i psicològica, i això ha comportat també moltes més morts. i molt important, també creiem nosaltres, no? Que l'atenció sanitària no és bona. No és bona, perquè estan fora del sistema sanitari. I és bàsic. Tenen els mateixos drets que la resta de la ciutadania, els atesos per l'atenció primària.
I per què el govern no ha fet cap canvi a les residències? I per què hi ha aquesta manca de personal per atendre de forma digna la gent gran? Perquè no haguem d'estar parlant de maltractament, perquè les residències són per viure, no per anar a morir, no?
Exacte, exacte. Per què? Perquè, mireu, quan... Sempre estem parlant de que és un tema pressupostari. Mireu, amb els diners que hi ha, tu els dediques al que creus que és important. Li dones prioritat als temes. La gent gran no ha estat mai una prioritat. Mai ha estat una prioritat. De fet, hem patit i patim una falta d'inversió i una falta de recursos des de fa molts anys. Vull dir, quan van començar, des de 2008, de fet, hi va haver unes retallades i aquí no s'han recuperat de les retallades. Hi ha vingut època de bonança econòmica, però aquí això no s'ha arreglat. Hi va haver un acord de flexibilització de ràtios en aquell moment que comportava rebaixar el número de agricultors. De tot això no s'ha resolt. No hem revertit aquestes retallades. Per tant, si tu no tens prou personal per atendre la gent gran, és evident que tindràs moltes més caigudes, moltes més infeccions d'orina. Està clar. Vull dir, en un espai en el que el més important és la cura de les persones, és evident que sense personal no tenim res. I, per tant, manca personal, molt més personal, agricultor, però també personal sanitari ben format i, sobretot, i molt important, retornar a la sanitat pública. Perquè el metge de capçalera és qui fa el seguiment. Per què una persona, quan entra en una residència, deixa de tenir aquell metge que li feia el seu seguiment i que el coneixia? Perquè jo crec que això ho diuen molts dels metges de primària. Qui té aquest coneixement d'aquesta persona és capaç d'evitar, des de polimedicació, a moltes coses que per la gent gran són molt importants.
Això, Carmen, està passant, Maria José, perdó, està passant ara. Estem davant d'una població que s'està envellint, hi ha molt poca natalitat. Què passarà en un futur pròxim? Perquè la cosa s'anirà greujant, no?
Està clar, mireu, és que ens hem de posar les piles, perquè el que no podem fer és dir, bueno, és que jo, a mi això no m'interessa perquè és inversió. És que hem de fer inversió. És que estem en inversió a anys llum dels països europeus. Necessitem com a mínim aquest 2% d'inversió en dependència, perquè per més que no ho vulguem veure, serem una societat absolutament envellida. I què farem? Perquè, a més, jo crec que partim d'un error. Mireu, el que no podrem evitar és que siguem una societat envellida, no podem evitar que, si vivim molts anys, hi hagi més gent amb dependència. Per tant, el que hem de fer és assumir-ho d'una altra manera. També és una oportunitat. Per què? Perquè, evidentment, si tu tens prou personal, si tens prou serveis, estàs generant ocupació i estàs generant cotitzacions i estàs movent l'economia. Per tant, és que és bàsic fer inversió. Evidentment, la despesa no pot ser la que tenim en aquest moment. Hem de revertir aquestes retallades. S'han d'augmentar les ràtios de personal ineludiblement i hem de parlar d'un altre tipus de residència. O no sigui el resident que estigui vivint en un règim carcelari, ara toca esmorzar, ara toca sopar i ara toca no sé què, que això de que es parla de l'atenció centrada a la persona sigui una realitat i no paraules, que és el que hi ha ara. Perquè si tu no tens personal, ho he dit moltes vegades, l'única atenció que tens és la centrada en el rellotge, perquè si hem d'aixecar 15, 10, 20 persones cada matí, us podeu imaginar que no estaran per preguntar-li a la persona gran què vol, què es vol posar. Per exemple,
tot molt trist, Maria José.
Hem de fer un canvi per dignificar la vida de les persones, perquè allò sigui una llar, efectivament, i no una presó, i que les famílies puguin entrar i sortir i puguin tenir alguna cosa a dir en l'organització de la vida quotidiana dels seus familiars i els residents que estiguin en condicions també, perquè en definitiva és la seva vida i és el seu espai, no? Hem de fer canvis i ho hem de fer ja.
Dijous, dia 15 de juny, a les 12 del migdia, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Estareu a plaça de Sant Jaume. Ho diem perquè si alguna persona també es vol afegir, no només gent gran, perquè nosaltres, els joves, també serem grans, si Déu vol, i la salut ens acompanya, així que tots cridats aquest dijous 15 de juny.
A les 12 del migdia estarem a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça Sant Jaume, perquè volem denunciar com estan vivint la gent gran, no? Quin maltractament estan patint la gent que viu a les residències, i també volem parlar del que s'està fent al Parlament, d'aquest grup de treball, i què s'ha fet fins ara, perquè han passat 3 anys, es van aprovar unes resolucions del Parlament que, evidentment, el govern no ha posat en marxa. Per tant, de tot això parlarem i bueno, convidem a tothom a venir, perquè hi ha una cosa molt clara. Si no ens movem nosaltres, si els governs, tots els governs, no són conscients de que la societat no acceptarà continuar en aquesta situació, no es mourà res, perquè aquí, malauradament, moltes vegades els polítics es mouen en funció de la pressió que reben.
Per tant, fets i no paraules, fets i no paraules, Maria José.
Fets i no paraules.
És el que ha de ser.
Doncs... Per això, Sant Jaume, dia 15, 12 hores.
Allà hi serem. Maria José Carcelén, presideix la coordinadora de familiar de residència 5+1. Gràcies per la tasca que feu i a continuar endavant, perquè tots arribarem, si Déu vol, a ser grans i volem residències per viure, no per morir. Gràcies, Maria José.
Exacte. Moltes gràcies.
Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.